Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. La possibilitat que el Papa surti de l'hospital abans de Setmana Santa continua intacta i ben viable, tot i que no és ni de bon tros segura. Hem sabut que el rei Carles III d'Anglaterra manté la previsió, per exemple, de visitar Francesc el 8 d'abril, tal com s'havia acordat ja fa temps, i un dia que és precisament molt a prop del diumenge de Rams. Però el Vaticà segueix en aquests moments sense confirmar aquesta possibilitat. No pot fer-ho, certament. Tampoc diu que no. En qualsevol cas, el pontífex millora gradualment i l'escenari apunta a una possible alta hospitalària més propera, ho diem amb tota la prudència, sempre que no hi hagi complicacions. Seria, i aquest és el nostre desig, no ho ha dit pas encara la Santa Seu, de cara a finals de la setmana vinent o principis de l'altra a tot estirar. Aquesta és la nostra esperança i és la nostra notícia de portada. Abans d'entrar en matèria, us avancem altres informacions en titulars. El prefecte del Dicasteri per a les Esglésies Orientals, el cardenal Claudio Guggerotti, ha fet una crida als fidels del món perquè participin en la col·lecta a favor de Terra Santa Divendres Sant. En declaracions a Ràdio Estel, el director del Centre de Terra Santa, Luis Quintana, ha recordat la importància d'un territori on sempre hi ha hagut llum després de la foscor. A més, amb el lema Abraçant la vida, construïm esperança, l'Església celebra la Jornada per la Vida aquest proper 25 de març, és a dir, dimarts vinent, coincidint amb la solemnitat de l'Anunciació del Senyor. En el seu missatge, l'Episcopat espanyol posa èmfasi en la importància de tenir una visió esperançadora de la vida, en coincidir també amb aquest jubileu de l'esperança. I el filòsof i teòleg Pere Lluís Font ha estat guardonat amb el 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, segons ha anunciat aquest dimecres Òmnium Cultural, que atorga aquest premi des del 1969. Tot això i més als propers 12 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El Papa Francesc ja porta 35 dies ingressat a l'Hospital Policlínic Gemelli de Roma, on continua rebent el seu tractament i es manté, segons l'últim que sabem, estable dins el quadre complex que encara requereix cures constants. Els últims comunicats mèdics parlen encara de lleu millora en la seva situació general, cosa que ha consolidat aquest raig d'esperança que predomina entre els fidels de tot el món. La jornada de dimarts, per exemple, va transcorrer amb normalitat a l'hospital, alternant moments de pregària del Sant Pare amb les teràpies habituals prescrites pels metges. Durant la jornada, Francesc no necessita l'ús de ventilació mecànica, cosa que és senyal positiu. En canvi, utilitza les cànules nasals, encara algunes estones, un mètode menys invasiu per subministrar oxigen, cosa que també indica aquesta lleugera millora. El quadre és, com dèiem, complicat i el Papa està envoltat del seu equip mèdic, també des de la seva fortalesa i el desig de seguir al servei de l'Església malgrat aquesta crisi de salut. La situació del Papa, mentrestant, continua tocant el cor de milers de persones arreu del món, persones que preguen des de tots els racons del planeta per la seva ràpida recuperació. Recordem que Ràdio Estel us ofereix cada dia el rosari a 8:45 del vespre des de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Aquest dimecres, per cert, s'espera el comunicat mèdic sobre la seva evolució al vespre. I d'altra banda, l'agenda del Palau de Buckingham, com dèiem en començar el programa, manté com a activa i confirmada una audiència dels reis Carles III i Camila d'Anglaterra amb el Papa al Vaticà de cara al 8 d'abril, uns dies abans de Diumenge de Rams i del començament de la Setmana Santa. Així ho ha confirmat a la premsa la prefectura de l'Estat, del Regne Unit, que defineix aquesta jornada com una visita d'estat a la Santa Seu que seguirà per diversos llocs d'Itàlia, un comunicat que ha generat expectació després que s'hagi superat el mes d'hospitalització del pontífex. Segons revela la revista jesuïta Amèrica, ha sorprès entre el Vaticà que s'hagi donat per confirmada des del Regne Unit aquesta cita en les circumstàncies actuals del Sant Pare. Segons el Palau de Buckingham, aquesta serà una visita històrica en ple jubileu 2025 i marcarà un pas significatiu en les relacions entre l'Església Catòlica i l'Anglicana, ja que està prevista una celebració ecumènica a la Capella Sixtina, una causa, juntament amb la protecció del medi ambient, que el rei i el papa comparteixen, segons subratlla. És a dir, Buckingham descarta que hi hagi conclave a la vista. També serà, després de la reforma, el primer monarca anglès que visita la basílica papal de Sant Pau Extramurs, molt unida a Anglaterra fins als temps d'Enric VIII. D'altra banda, el Sant Pare reflexiona sobre el do de la vida i la resposta de vocació i esperança en el seu missatge per a la 62a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions 2025, un text que s'ha fet públic aquest dimecres i que signa el Sant Pare, precisament durant l'hospitalització al Gemelli de Roma. Pelegrins d'esperança, el do de la vida és el tema del missatge per aquesta jornada que es viurà aquest any el dia 11 de maig, el diumenge del Bon Pastor, quart diumenge de Pasqua. El bisbe de Roma adreça al món una invitació plena d'alegria i estímul per ser pelegrins d'esperança i una crida a lliurar la pròpia vida amb generositat. S'adreça als pastors de l'Església, però també als joves, i els demana acollir el propi camí vocacional. Finalment, destaquem que l'Oficina de Premsa de la Santa Seu ha publicat aquest dimecres el text de la catequesi de l'audiència de Francesc, que s'havia preparat, però que, lògicament, com passa aquestes últimes setmanes, està suspesa per la impossibilitat que sigui present el pontífex. El text segueix el cicle jubilar sobre Jesucrist, la nostra esperança. I aquesta vegada parla de la vida de Jesús a partir del record de la persona de Nicodem, un home la història del qual, diu el bisbe de Roma, mostra que és possible sortir de la foscor i trobar el valor per seguir Crist.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de tema. El prefecte del Dicasteri per a les Esglésies Orientals, el cardenal Claudio Guggerotti, ha fet una crida als fidels del món a participar en la col·lecta a favor de Terra Santa que es farà Divendres Sant, com cada any aquest dia, enguany el 18 d'abril. En aquesta carta, Guggerotti insta el poble de Déu a ajudar els qui pateixen a la regió, a la terra de Jesús, als territoris actuals d'Israel i Palestina, també de Jordània, especialment els nens i els més petits. El director del Centre de Terra Santa, Luis Quintana, també vicecomissari de la província de la Immaculada dels Franciscans de la Custòdia, ha recordat en declaracions a ràdio estat la importància d'un territori on sempre hi ha hagut llum després de la foscor.
El lema de la jornada pontificia por los santos lugares de este año dice así: Tierra Santa, puerta abierta a la esperanza. Con ello queremos hacer un guiño al jubileo de este año 2025. La puerta de la esperanza se ha abierto de par en par al mundo. Tierra Santa también nos abre sus puertas, unas puertas que nos muestran una tierra herida, muy frágil, ahora continuamente con amenazas de guerra, de quebranto del alto el fuego, pero por otra parte una tierra llena de esperanza, una tierra que continuamente se ha levantado de su sufrimiento y de su guerra para mostrar al mundo la luz de la salvación. Este año también Jesucristo como Redentor morirá y resucitará en Jerusalén y desde allí nos transmite el fuego del Espíritu y el calor de la paz a todo el mundo. Deseamos que la paz llegue pronto a Tierra Santa y deseamos que los cristianos colaboren también económicamente y con su oración en este año en la jornada.
L'actual context bèl·lic a Terra Santa, juntament amb la pandèmia, ha reduït el turisme religiós, cosa que també ha portat moltes famílies cristianes a emigrar. En aquest context, la col·lecta pels sants llocs, que serà Divendres Sant, com dèiem, es converteix en un recurs fonamental per a la supervivència de la comunitat cristiana a la regió. Abraçant la vida, construïm esperança és el lema de la Jornada per la Vida que l'Església a Espanya celebra dimarts vinent, 25 de març, solemnitat de l'Anunciació del Senyor. En el missatge de la Subcomissió Episcopal per a la Família i la Defensa de la Vida, els bisbes posen èmfasi en la importància de tenir una visió esperançadora de la vida en coincidir amb el jubileu, alhora que destaquen que només a través de Jesucrist és possible trobar respostes a les grans preguntes de l'ésser humà. En un món marcat per la rapidesa i el materialisme, els pastors espanyols consideren necessari reflexionar sobre el sentit de la mateixa existència. Segons dades recollides des de l'aprovació de la llei de l'avortament a Espanya, el 1985 fins al 2023, s'han registrat més de 2,5 milions d'avortaments a l'Estat. Només l'últim any la xifra va pujar a més de 103,000. Davant d'aquesta realitat, la Subcomissió de Defensa de la Vida i la Família promou una cultura de la vida. Destaca alhora que l'amor conjugal entre home i dona és l'expressió plena de la vocació a l'amor segons el pla de Déu i que els fills representen una esperança per al futur. A més d'una reflexió espiritual, els bisbes fan una crida a les autoritats perquè s'impulsin polítiques públiques que protegeixin les famílies i afavoreixin un entorn econòmic i social que permeti als joves formar llars estables. I la passió d'Esparreguera, hereva d'una tradició popular centenària que enllaça l'edat mitjana amb el segle XXI, és notícia perquè han començat ja les representacions. Va ser diumenge passat, concretament. En una entrevista a Ràdio Estel, el director de la passió d'Esparreguera, Robert Govern, ha destacat que és una representació que va néixer pensada per al poble.
Al segle XIV, les misses que es feien a les esglésies es feien en llatí i el poble no sabia llatí. De manera que es van haver d'inventar alguna cosa perquè la gent continués anant a missa i el que es van inventar va ser fer representacions teatrals amb l'idioma que es parlava en aquell moment, en el català de l'època. Sí. I així és com neixen les representacions de la passió, que neixen dins de les esglésies, tenen molt d'èxit, per tant, llavors es passen a fora de les esglésies, a les places de les esglésies, perquè hi capigués més gent. I en el cas d'Esparreguera, doncs, aquestes representacions tenen tant d'èxit que s'acaba fent en un teatre, s'acaba fent en un altre teatre i, finalment, l'any 1960 es fa un teatre express per fer aquestes representacions, que és el teatre que tenim ara.
La versió clàssica, darrer testimoni que es conserva en l'actualitat de l'estructura de les passions tradicionals, està formada per dues parts diferenciades escenificades dins una mateixa jornada. El nou format ens porta un espectacle de menys durada, de 2 hores i mitja. Totes dues versions mantenen el mateix estil i la mateixa estètica. Robert Govern ha confirmat que el paper de la música és molt important en tota aquesta passió.
Som l'única passió de Catalunya que manté una orquestra i una coral, un cor, cantant en directe i tocant en directe, seguint les vicissituds del que està passant. El mestre Josep Borràs, que la va anar composant en funció del text que fem a la tradicional, que és del poeta Ramon Torruella, sí. I va anar introduint música. Primer feia música clàssica de temes triats i escollits, fins que el mestre Josep Borràs doncs, va fer una música preciosa, per altra banda, i que lliga perfectament amb la representació, perquè està pensada per l'espectacle.
Les representacions que queden són en format de matí i tarda els dies 23 i 30 de març i 6 d'abril i en el nou format més curt els dies 12, 18, 26 i 27 d'abril i 1 de maig.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Acabem destacant que el filòsof i teòleg Pere Lluís Font, que va estar molt vinculat a la Fundació Joan Maragall i que ha escrit molta temàtica religiosa, ha estat guardonat enguany amb el 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ho ha anunciat Òmnium Cultural aquest dimecres, després que cada any atorga des del 1969 aquest reconeixement a una persona que per la seva obra en llengua catalana hagi contribuït de manera estable a la vida cultural de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. El 2003, Pere Lluís Font va rebre la Creu de Sant Jordi i és autor de nombrosos llibres i traduccions. I el president de l'Episcopat espanyol, Luis Argüello, ha apel·lat a una distribució justa a tot el territori espanyol dels més de 4,000 menors migrants tutelats a les Canàries i ha mostrat la disposició de l'Església a l'acollida. Ha estat en el marc d'un acte a Castella i Lleó en què s'ha definit en nom de l'Església a la polèmica sobre aquesta qüestió. Recordeu que Sense Distància us acompanya de dilluns a divendres a 3:15 de 7 del matí, a les 2 del migdia, a 2:15 de 7 de la tarda. Que vagi bé!